Pop-up a Catalunya Ràdio. Storytelling.
Mira, el blog que vaig obrir per penjar fotos de l'última ruta als Estats Units amb el Jaume. Ah, i el blog de moda, amb el que em volia convertir en una influencer. I on només hi vaig publicar 3 articles. I molt penosos, per cert. I el blog, amb reflexions personals i amb pseudònim per escriure en dies tontos. No recordo ni el nom ni la contrasenya que vaig triar. Tres blogs he obert al llarg de la meva vida. I no he tret profit de cap. No. Els podria esborrar, però sempre penso, no ho sé, que potser algun dia m'animo a actualitzar-los. Suposo que em falta temps. I sobretot una bona motivació. O potser és que la meva vida no és prou interessant com per compartir-la a la xarxa.
D'una a dues, fem popa.
Les xarxes treuen el millor i el pitjor de les persones. Indignació és el que ens provoquen els tuits d'alguns impresentables contra la model i cantant Bimba Bosé després de morir. Avui nosaltres mirarem cap a una altra banda. Hi ha persones amb càncer que necessiten compartir-ho i les xarxes socials són un canal que permeten que gent que et coneix et pugui animar i et pugui donar suport.
Comença el programa de tendències a la xarxa de Catalunya Ràdio i catradio.cat. Això és Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola!
Hola a tothom. Les xarxes poden ser un escalf per persones que pateixen una malaltia. Potser és el teu cas i ens ho vols explicar. Tenim les xarxes pop-up obertes i també el telèfon 93-201-7474. La Vanessa li van diagnosticar un càncer ara fa 2 anys. Des d'aleshores explica el seu dia a dia a la xarxa. I el Pedro li van diagnosticar fa 2 mesos i des d'un primer moment es va exposar també a les xarxes. Bé, a les xarxes socials sovint tenim tendència a compartir només coses positives. Exhibim i de vegades exagerem la nostra cara més feliç fins a arribar, en ocasions, diríem, al postureig. Però quan van mal dades, per exemple, en cas de tenir una malaltia greu com el càncer, hi ha qui també sent la necessitat d'explicar-ho a les xarxes per compartir experiències, sentiments, per rebre suport i donar-lo a altres que passen pel mateix o per combatre tabús i donar-hi visibilitat. Pedro Rojas, bon dia.
Hola, bon dia. Com va això?
Pedro Rojas és autor, professor i consultor en social media. Té el blog seniorm.com i a Twitter és @seniormanager.
Bé, el Pedro és especialista en xarxes, és un crac amb 103.000 seguidors a Twitter. A la teva descripció, Pedro, a Twitter dius autor, professor i consultor en social media en lluita activa contra un càncer. Segueixo treballant des d'un llit perquè res ni ningú m'atura i poses l'etiqueta al hashtag venceré. A tu et van diagnosticar el 8 de novembre aquesta malaltia i de seguida, Pedro, vas tenir la necessitat d'explicar-ho a xarxes?
Sí, sí. Jo penso que les xarxes socials són una extensió de la meva vida presencial, i jo he decidit de posar tot el que m'està passant a les xarxes socials, no d'una manera negativa, però sí de la manera positiva, com és la lluita que estic llevant a cabo actualment. Així que jo he decidit això, he decidit que tota aquesta felicitat falsa que n'hi ha a les xarxes socials és falsa, doncs que n'hi ha també situacions que no són tan felices, però que la gent podria dar com informació una mica més de la seva vida i no només la part que li convé.
El 21 de gener penjaves a les xarxes socials una foto al llit de l'hospital amb el portàtil a la falda rebent la quimioteràpia. La cara està borrosa, però se't veu un somriure i en primer pla, ben definida, la mà oberta, ensenyant el palmell on es llegeix escrit amb bolígraf venceré. Després d'aquesta foto, tu vas rebre un seguit de comentaris brutals. Què vas pensar?
Sí. Doncs, bueno, ara mateix estic a l'hospital, també. Estic al llit de l'Hospital General de Catalunya i estic parlant amb tu des d'aquí. Doncs, com em toc tu posat, avui em toca la quarta sessió de quimioteràpia, d'una quimioteràpia que estic enllaçat amb el líquid aquest una setmana sencera sense descans i en aquella oportunitat estava també aquí. Doncs tots aquests missatges que m'han arribat i de la gent que s'ha solidaritzat amb el meu cas donen molt d'ànims. Així que jo penso que és una acció positiva que la gent sàpiga que estàs en aquesta situació, perquè tota aquesta energia positiva que rebres de la gent, que és amic teu o conegut, o qui sigui, desconegut també, és una part positiva també de tot el tractament i de tot el voltant que aquesta enfermedad conlleva.
I com et trobes?
Ara una mica bé, perquè encara no tinc aquests efectes secundaris, però ja demà canviarà la cosa.
Però el que és curiós és que tu, clar, ets professor de com s'han de gestionar les xarxes, ho has fet així, però a més no només parles de la malaltia, sinó que continues la teva feina, perquè es nota que estàs actiu perquè, per exemple, has piulat a Twitter sobre les últimes decisions de Donald Trump. No, no vols que la teva vida s'aturi per això?
No, res de res. La vida és una, i no només n'hi ha un camí, n'hi ha diversos camins, doncs que una enfermedad como aquesta, penso jo, que no debería d'aturar a ningú. És una part de la meva vida que jo he assumit i que estic lluitant, però per això no és una excusa per deixar la feina a un costat, ni per deixar la família a un costat, ni per deixar res a un costat. Al contrari, és per assumir com un reto tot això. Tot això és nou i és un pas que he de donar.
És un gran exemple, Pedro, perquè has fet, no sé si t'ha sortit la força interior, i has fet uns escrits preciosos a Twitter, en què no només és un tuit de 140 caràcters, sinó que és una explicació, fins i tot jo diria que has arribat a fer poesia, no?, d'aquesta malaltia. T'agraïm aquestes paraules, i la gent ha reaccionat, hi ha moltíssima gent que s'ha emocionat amb tots els teus escrits, i per tant nosaltres des d'aquí avui et volíem donar forces i ànims per aquesta malaltia que estàs patint ara.
Ah, moltes gràcies.
Endavant, Pedro, et continuem seguint a les xarxes.
Gràcies a tu.
Una abraçada, ànims.
Una abraçada, i bé, i a tothom que escolta ara també.
Gràcies. De fet, el dia 9 de novembre, en el Pedro Rojas l'havíem de trucar al programa per parlar de les eleccions als Estats Units i no vam aconseguir contactar amb ell, no sabíem què passava. És una persona responsable, però no ens va agafar el telèfon. Hores després ens va respondre disculpant-se perquè era el dia just que li havien donat aquest diagnòstic. Pedro Rojas, 2 minuts, i coneixerem algú que ha tingut un càncer i que diu que les xarxes també l'han acompanyat. D'aquí a uns moments coneixereu la Vanessa. Ella escriu un blog i també és molt activa a la xarxa. Time goes by. And I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move. There's a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. Ets el pop-up de Catalunya Ràdio, és el programa de xarxes. Avui tinc càncer i les xarxes em donen força. Aquesta és una cançó de Michael Bublé, una cançó inspiracional de l'últim disc del cantant canadenc. Justament uns dies després de la sortida del disc, Bublé i la seva parella, l'actriu argentina Luciana Lopilato, feien públic que el seu fill Noah, de 3 anys, estava en tractament per una leucèmia. La cançó els hi va servir per afrontar el tràngol i tirar endavant. La música com a teràpia. Això es diu I Believe in You. Com a teràpia, i avui des del Pop-up estem dient també que les xarxes socials també poden ser una gran teràpia, escalf per a aquella gent que ho està passant malament, i per això saludem la Vanessa Nueda. Què tal, Vanessa?
Hola, molt bon dia.
Vanessa Nueda té el blog elcretdemivida.com. A Facebook, El Cret de Mi Vida té gairebé 10.000 seguidors. A Instagram en té 14.000.
I la Vanessa diu: em dic Vanessa, tinc 35 anys, estic casada i sóc mare de bessons. Us diria que tenia una vida perfecta i un bon dia el càncer es va colar a casa meva. Així et presentaves al teu blog El Crep de mi vida, d'això fa 2 anys. Clar, de moment sobta quan dius El Crep de mi vida. Per què li vas dir en el teu blog El Crep de mi vida?
La veritat és que és un nom una mica curiós, si més no, per parlar del càncer, no? Però realment, just abans de conèixer aquell diagnòstic bomba que va canviar la meva vida, jo acabava de menjar-me una suculent crep de Nutella, exactament. I llavors, quan vaig decidir escriure i vaig decidir, bueno, volia buscar-li un nom en aquest blog, volia algú que fos molt meu i que m'identifiqués, doncs vaig pensar que aquella crep d'aquella tarda, per bé o per malament, sempre, sempre serà El Crep de mi vida.
Bé, d'una banda la malaltia, però per l'altra aquesta necessitat d'escriure, tu de seguida vas dir, i això ho he d'explicar?
En principi, sí, va ser molt immediat. De fet, el primer post, el diagnòstic va ser un 13 de novembre i el primer post va ser un 5 de desembre, si no recordo malament. Llavors, va ser no la necessitat d'explicar, sinó més aviat la necessitat de fer una teràpia personal. Va néixer així, és a dir, jo no era conscient de qui em llegiria. No era ni tan sols la meva conta, o sigui, vaig obrir el blog, vaig vincular-ho a Facebook, vaig vincular-ho més tard a una conta d'Instagram, però que únicament parlava d'això, que mica en mica va anar creixent i va anar esdevinguent a parlar més de la meva vida i no només de la malaltia.
Clar, perquè... o sigui, tu ja tenies com la idea de fer un blog, no?, a banda de la teva malaltia, i llavors vas pensar que això seria un motiu o...
Una teràpia. Seria realment una teràpia personal, no?, com buidar les emocions que, bueno, a les que t'hi enfrontes amb un diagnòstic i amb un tractament d'aquest tipus. Vull dir, que un paper en blanc aguanta tot, doncs en aquest cas una pantalla en blanc podria ser el mateix.
Em sembla que també et va passar una mica, he entès que el Pedro Rojas deia això, no?, ja que haig d'estar aquí també tantes hores, no?, vull estar també una mica ocupat, no?, i sentir que hi ha més gent al meu voltant, no?, també hi ha aquesta necessitat, suposo.
Exacte, vull dir, tens la necessitat de que la teva vida continuï, no?, i que no s'aturi del tot.
Uh-huh. Bé, has abocat les emocions, has compartit les experiències i també deixar una mica escrit alguna cosa del que tot el que t'està passant, tu per memoritzar-ho també, no?, per saber-ho, com una hemeroteca d'aquí un temps, de dir, això ho he superat i mira què deia en aquell moment, també, una mica.
De fet, jo vaig pensar que escriuria per buidar-me emocionalment, això en primer lloc, i que també serviria, ni tan sols sabia si algú em llegiria, però que si més no serviria perquè el dia de demà els meus fills, que per aquell... Bueno, llavors tenien 3 anyets i mig, doncs que el dia que fossin grans siguessin conscients de lo que havia passat a casa. I així es va néixer.
És molt curiós això de la xarxa, perquè a vegades no som conscients que és mundial, no? És a dir, que tu escrius una cosa a internet i ho pot llegir tot el món. Mm-hmm. A vegades no ets conscient d'això, no?
No, és que no ets conscient de que et pot llegir tothom que et llegeix, no? Llavors t'arriben consultes de tot arreu i és quan a vegades toques una mica de peus a terra, no?
Et va sorprendre, no? Perquè de cop vas començar a veure que cada vegada hi havia més gent que llegia el teu blog i que el seguia, no? Com va anar això, aquest moment?
Em va sorprendre moltíssim perquè no, vull dir, això neix, ja et dic, com a teràpia, torno a repetir, llavors no t'imagines que esdevindria d'aquesta manera, no?, i que ja aniria tinguent aquest creixement i aquesta resposta de tothom.
Clar, tu quan feia poc que feies el blog vas anar a un centre a fer-se unes proves i unes noies ja t'esperaven, no?, per parlar amb tu.
De fet, sí, un dels primers posts, això va ser algo supermaco i és un record que sempre explico perquè el portaré al cor per sempre. Quan anava a fer-me una de les proves prèvies a fins i tot la primera operació, o sigui, al principi de tot, que entres en un món totalment incert i tens pors perquè és totalment desconegut, hi havia dues noies que m'esperaven, que havien llegit el post i em deien, t'esperem aquí que arribis. Vull dir, des de llavors no m'han deixat de la mà durant tot aquest procés, no? I es creen una connexió superespecial i es van tornant imprescindibles durant tot el meu període més dur. I tenim una amistat d'avui dia. Però són gests supermacos i els afàs. Vull dir, quan estàs dins d'aquesta aventura, no?, crees uns vincles amb persones que estan passant per lo mateix que són molt macos.
Clar, les xarxes, millor dit, són socials i, a més, creen vincles, no?, entre vosaltres que us trobeu. Els teus posts, dels més llegits, són els que parlen de la primera quimio, no?
Sí. Jo suposo que és per les sensacions, no?, perquè quan t'hi enfrontes a la primera quimio i has de creuar aquella porta de l'hospital de dia... que has creuat 50 vegades en les últimes setmanes i ja vas com qui entra a casa, sembla mentida, però el dia que entres a fer la primera quimio no és com un dia qualsevol, ja no es converteix en aquella porta com si fos de la sala d'estar que has creuat 50 vegades, sinó que sembla un mur que hagis d'enderrocar per poder passar-hi, no? I se't fa un nus a la gola i et tornes una mica com nen petit i no voldries entrar-hi. Jo crec que és per aquella por, aquelles sensacions, i suposo que al llegir-ho doncs es deu transmetre.
Home, jo crec que jo estic entenent l'èxit del teu blog, perquè t'expliques de manera tan directa i tan natural que actualment, quan ens passa qualsevol cosa a la vida, jo crec que anem directament al buscador i posem la paraula. Jo quan em vaig quedar embarassada, abans de dir-li ningú, vaig posar embarassada. I aleshores ja tot el que sortia sobre això, vols conèixer coses sobre aquell tema. Jo crec que la gent et deu trobar també d'aquesta manera, no? Quan et passa alguna cosa, dius, abans de comunicar-ho a algú, busco informació d'allò, no?
Pot ser.
I una persona que et pugui explicar què és el que li ha anat passant, no?
Home, amb això m'he trobat moltes vegades, sí, no? En rebre molts emails de persones que et diuen m'estan fent aquestes proves, tinc por, què em passarà, no sé què em diran, quant temps van trigar en donar-te la biòpsia a tu, quan... Bueno, que et demanen molts de consells. Evidentment, jo intento ajudar des del punt de vista, bueno, des del meu punt de vista i sobretot de la part més emocional, vull dir, jo no sóc metge, sempre els hi dic això.
No, és com un testimoni que pot ser com un altre. La teva opinió. Escolta, Vanessa, el blog i la xarxa en general també serveix per ajudar a normalitzar el càncer, no? Hi ha allò de la malaltia lletja, ja ho hem deixat antigament, però tu que has conegut molta gent, encara hi ha molta gent que ho viu en secret?
Sí, hi ha de tot. Hi ha els dos extrems. Hi ha gent que fa un crit a la vida i diu, tinc càncer, m'ha tocat, ja està, tirem endavant i trenca tabús i vol normalitzar-ho i és que no deixa de ser part del teu dia a dia, per molt que tu t'hi vulguis negar-hi. I hi ha gent que no, que s'estima més viure-ho d'amagat i que ningú ho sàpiga. Bueno, són dos extrems, tot és respectable.
Que tu també deus anar bé per aquesta gent que no ho diu i que s'amaga, no? Segurament són molts dels que també et poden llegir en el teu blog i poden saber, sense dir-ho, doncs, poden tenir informació. Jo no sé si el teu entorn més familiar, el teu entorn més proper, els hi agrada o t'han arribat a criticar alguna vegada que tu t'exposis a la xarxa explicant-ho tant el teu dia a dia o no? O tot sempre ho han vist de forma positiva?
No, la veritat és que ho han respectat moltíssim i mai m'han dit, bueno, mai s'hi han oposat, la veritat.
I t'has trobat amb algunes crítiques alguna vegada o no, en general?
He trobat alguna crítica, sobretot amb el tema dels nens, és quan he trobat alguna crítica, no, perquè hi ha dos extrems oposats, gent que els hi explicaria tot i que et diu, ostres, genial, i gent que et diu, gràcies perquè he fet tot el que tu has explicat al teu compte i això m'ha anat superbé i els meus fills ho han passat igual que els teus. I hi ha gent que et diu que no, que el càncer mata i que als nens no se'ls pot explicar com si fos una aventura. Estem d'acord que el càncer hi ha vegades que mata, però és que els accidents de cotxe també maten. I no per això els diem als nens, mai de la teva vida pujaràs a un vehicle.
Clar, és que si només veiem les coses positives, no tirarem endavant. Això que parlava, suposo, és aquest conte, Les aventures del càncer,
Sí.
És en català i castellà amb il·lustracions d'Alba Barceló perquè la gent se'l pogués descarregar i fos una eina pels pares i les imatges es poden pintar fins i tot, no?
Sí, de fet el conte conviu amb dues formes, online, que està descarregable al blog i és un conte per colorejar, i també ja té la seva edició en paper, que és de Tramuntana Editorials i es pot trobar a qualsevol llibreria.
Això ho vas penjar un dilluns al teu blog i mira, el divendres següent ja trucaven per poder-lo publicar a l'editorial Tramuntana, no?
Sí, la veritat és que això va ser molt maco perquè per el conte va néixer d'una manera totalment casual, no? Quasi per accident, perquè em preguntaven a través del blog, m'enviaven emails preguntant algun consell sobre com explicar alguna part de la malaltia o del procés als nens. I un dia, sense donar-me'n compte, estava escrivint amb un Word tota la història sencera de com els hi havíem explicat als meus fills. I arrel d'aquí va ser com va néixer.
T'han passat moltes coses boniques, no? Arran d'aquest crep. De creps ja no n'has menjat mai més, no? Això no.
Bueno, vaig tornar a menjar. Quan
sí?
Vaig acabar l'última quimio, vaig esperar una mica i vaig menjar una crep, sí.
De Nutella o vas canviar?
No, de Nutella.
El mateix crep. Bé, el 4 de febrer és el Dia Internacional contra el Càncer i vols fer una campanya per recollir fons del projecte d'investigació del doctor Jordi Frigola?
Uh-huh.
I en què consisteix aquesta campanya?
La campanya, a través del dia 5 de febrer, hi ha el concert del 5è aniversari de la Gio Orquestra i a través d'aquí naixeran diversos esdeveniments solidaris. Un passa per la venda d'un DVD que s'enregistrarà una obra que s'estrena el dia 5 I llavors es farà doncs, algun esdeveniment a cinemes per projectar el DVD del poema sinfònic de l'Albert Guinovart.
Que bonic, això parlàvem de la música, no?
d'escoltar
amb el Bublé, però, per exemple, la Giro Orquestra celebra el seu 5è aniversari aquest dia 5 de febrer a l'Auditori de Girona, i el concert us hem de dir que s'emetrà en directe per Catalunya Música, ja que està marcat en els actes de celebració del 30è aniversari de l'emissora. Podeu tuitejar Gio 5 anys, que és l'etiqueta que ja han posat per aquest concert. Per tant, bueno, fem una crida que la gent hi sigui, que col·labori, que escolti Catalunya Música, no?
I tant. I a més que entrin a la web de la GIO, que explica tota la part aquesta més solidària, no?, que neix a partir d'aquest acte.
Molt bonic. Escolta, estem parlant de coses maques que sorgeixen, però bé, els últims dies també hi ha hagut una notícia lamentable, no? A Morbin, vau ser, també, per exemple, en altres casos com el del polític socialista Pedro Cerolo, persones famoses que han parlat obertament del seu càncer han trobat insults i maldat a les xarxes. Tu, quan vas veure aquells tuits insultant, per exemple, a Vima Bosset, tu què vas pensar?
És que qualsevol tuit que puguis veure o qualsevol reclam a les xarxes que falti el respecte a algú, em sembla algo que és indignant, si més no. I és una falta de respecte, ja no només amb ella, sinó tot el seu entorn i hi ha gent que estigui passant per lo mateix.
Suposo que no sé si, és que ara t'estic escoltant i clar, et veus tan segura i tan, ho vas tenir clar des d'un principi, et va costar a vegades escriure segons què, de dir això ho vull escriure perquè ho he de compartir però costa d'escriure-ho, o de seguida tot ho vas naturalitzar?
No, la veritat és que escriure va ser una teràpia increïble, i ho vaig tenir clar, o sigui, quan vaig decidir escriure tenia clar que m'ajudaria, però no vaig ser conscient de quan m'ajudaria fins que vaig escriure el post de la caiguda del cabell. Aquell dia escrivia, estava jo sola a casa, i mentre que anava escrivent plorava tant i sentia tanta ràbia que era com si, bueno, estava realment revisquent aquell episodi del dia anterior, perquè ho vaig fer just a l'endemà. I quan vaig acabar d'escriure va ser com, uf, m'he buidat, és que realment emocionalment m'he buidat, m'he descarregat, m'he tret aquell pes. I ara estic bé, ara ja ho puc normalitzar, ja podem parlar el que vulguis.
I després potser també vas tenir una reacció també positiva al veure comentaris, no?, això. Perquè quan la gent et diu coses, a tu t'ajuda.
Ah, sí, evidentment, tot t'ajuda, a part, i llavors conforme el teu camí va avançant i tu vas ajudant a gent, això també és, bueno, és molt maco. Però a mi em va ajudar molt veure que els meus fills ho portaven bé. I la reacció dels nens és realment el que em va ajudar, perquè la por, la por la tens en algun moment donat. I vaig tenir sort que el meu cap va fer un tomb i en el moment de por, que és el moment del diagnòstic, que et ve al cap aquell, per què em passa això, el meu cap de seguida va reaccionar i vaig pensar, ostres, dos nens, sóc jo, no són ells. De què et queixes, nena? És que t'està passant a tu, no li està passant als teus fills? Vull dir, que això seria realment el pitjor que et podria passar en aquesta vida, no? Quanta gent hi ha, pobrets, que han de passar per la malaltia dels fills, i això sí que...
Escolta, Vanessa Noeda, creadora del blog El Crèdit de mi vida, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni. Tu ets d'aquelles que criden, no? Les xarxes són positives, no? Suposo.
Positives.
Sí, positives 100%, i tu també ja crec que ja ets positiva de per si. Gràcies per explicar-nos aquesta història, que segurament jo crec que molts dels oients s'han sentit reconeguts i que tots tenim un familiar o altre amb aquesta malaltia que hem d'erradicar i sobretot donar molts diners per la investigació,
moltíssim,
per tot el que es faci perquè es tiri endavant i que això ja deixi ser una cosa del passat.